Són les 11, el 23 de febrer, li queda una hora, i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora per davant en què farem una expedició informativa a l'Àrtic. El tenim associat a un lloc inhòspit, tranquil, quiet, reservat només per aventurers. Però en realitat el nostre següent convidat defensa que ja s'hi està lliurant una mena de Tercera Guerra Mundial. Ens visita Marcho Mian, l'autor de Guerra Blanca. Ara fa uns dies va exposar al CIDOB de Barcelona perquè és tan important la lluita per l'Àrtic. A l'entrevista que li farem també li preguntarem per l'última obsessió de Donald Trump, Groenlàndia.
És dilluns a la nit i és el moment més esportiu per nosaltres perquè és el dia de la setmana que ens visita el Toni Padilla. Ahir va haver la clausura oficial dels Jocs d'hivern, però en realitat la clausura de veritat, serà aquí al Catalunya Nit, d'aquí uns minuts, en Padilla. Ens arriba amb conclusions sobre els Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo. Per exemple, és la vegada que més mares han guanyat medalla.
I atenció amb l'oient que avui tancarà el programa, és un dels actors catalans més importants i una eina fonamental dels actors, també per nosaltres a la ràdio, és la veu. I si parlem de veu, costaria molt de trobar-ne una de més poderosa. Jo diria que hauríem de fer una prova bona nit.
Bona nit.
Res, està mare tot dit. Meva. Lluís Soler serà l'encarregat de tancar avui el Catalunya Nit. Vinga, som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I el primer que volem fer per entrar a aquesta última hora de la jornada és escoltar les veus que han marcat fins ara el 23 de febrer. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
¡Quieta todo el mundo!
Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó y cómo al final se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una.
La verdad sobre el golpe de Estado del 23 de febrero la sabemos. Entonces, ¿por qué le pedí que desclasificase todos los documentos? Para acabar con los bulos y las bolas infinitas que se han contado sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Infinitas, y que se siguen contando.
La investigació va començar aquest mes de febrer. Les dues cases que té Mandelson a Noa ja han estat escorcollades, tot perquè se sospita que va tenir mala conducta en càrrec públic. La mateixa sospita que es té amb Andreu Mombaten Windsor.
De Bilitski m'han enviat fotos del que queda de la meva casa. Només hi ha en peu una noguera i una porta. Mira-ho, tot ha desaparegut.
Vull ser militar de fa molt de temps. Per això vinc aquí.
M'agraden els esdeveniments com aquest perquè vull ser un patriota del meu país, vull formar part de la Guàrdia Nacional i defensar la meva pàtria dels nazis.
Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad.
No només continua nevant, sinó que la nevada acumulada i el gel han fet que sigui perillós viatjar. Si podeu, quedeu-vos a casa. Si heu de sortir de casa, si us plau, confieu en el transport públic.
No hi ha volta de full. Catalunya necessita pressupost. Per això us anuncio que aquest proper divendres, dia 27 de febrer, aprovarem el projecte de pressupost de 2026 en un Consell Executiu Extraordinari per iniciar el tràmit de la seva aprovació al Parlament de Catalunya.
La meva recomanació és que és millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament és molt clar. El Partit Socialista de Catalunya no ha fet els deures.
La direcció del Partit Popular participarà en les negociacions amb Vox en Extremadura i Aragón. No vamos a permanecer impasibles ante el riesgo de repeticiones electorales. Y vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo.
Nadie quiere una repetición electoral. Ahora bien, lo que no contemplo es traicionar nuestros votos.
Tothom pensa que tornarà a tenir 25 anys. I no saben que no. Llavors, és una responsabilitat. Com farem a l'últim per fer màgia perquè sembli que tenim tots 30 anys menys? Però ho intentarem. Ho intentarem amb tota la força, amb totes les ganes. Al març comencem.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Passen ja 6 minuts de les 11 i a aquesta hora ja us podem explicar que el restaurant Fontaner dels Germans Roca a Sant Julià de Ramis s'acaba d'endur el premi a la millor obertura del 2025 de tot l'estat en l'onzena gala de la guia McCarthy. Cocina Hermanos Torres encapçala la llista per la seva part de restaurants catalans i el Disfrutar i el Celler de Can Roca entren a la categoria honorífica Top of the Tops. Enviat especial a Madrid, Òscar Callao, bona nit.
Hola, bona nit. El Fontaner, en marxa des de l'any passat, és l'últim restaurant obert per la família Roca al castell de Sant Julià de Ramis, recinte on també van obrir el 2024 l'Esperit Roca. L'establiment guardonat per la guia McCarthy és un santuari gastronòmic consagrat a la cuina catalana tradicional. La gafella, la mare del Roca, Montserrat Fontaner, amb un toc de sofisticació. La família Roca va preparant el relleu generacional i els encarregats de recollir aquest premi gastronòmic no han estat els germans, sinó els cosins Roca, Marc i Martí, fills del cuiner Joan i el sommelier Josep, respectivament. També el cap de cuina del restaurant, Carlos López.
És un petit homenatge que han volgut fer els germans a la seva mare, cuina tradicional catalana tota la vida, però posada al dia, amb tocs moderns, amb les tècniques d'ara.
Guisats típics, una miqueta revisitada, però sense perdre les arrels.
Per nosaltres és un orgull que es doni pas, no?, a la nova generació, ja que ells han estat sempre a primera línia, no?, i ara que s'està donant aquest relleu generacional, crec que és bonic.
El guardó al millor restaurant català és per Cocina Hermanos Torres. Els bessons Sergio i Javier ja tenen experiència en haver guanyat les distincions de McCarthy.
La veritat és que és una guia fiable i popular i està fent un creixement espectacular perquè, bueno, ara ja pràcticament serà tota Espanya i península.
I és una guia molt maca, molt fresca, molt activa i que hem de seguir perquè s'està fent molt gran.
Pel que fa als premis Top of the Tops, als restaurants que han liderat el rànquing durant 3 anys consecutius, els distingits catalans són Disfrutar i el Celler de Can Roca. També Diverxo a Madrid i els bascos Asador Echevarri i El Cano.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. The pennies on your eyes for you, baby. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. I'll shoot the moon for you. Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit volem dedicar uns minuts a parlar d'un lloc inhòspit que es pot mirar des del punt de vista de l'aventurer o del lector romàntic, però també d'una disputa, d'una guerra per dominar-lo. Parlem de l'Àrtic, i és que a Barcelona ha vingut el que diuen que és el periodista àrtic per excel·lència. És Margio Mian, que ha passat pel CIDOP, i avui tenim la sort de tenir-lo aquí, que presenta el llibre que ha sortit en castellà, el va publicar primer en italià al seu país. Es diu Guerra Blanca, i el publica l'editorial Net. Moltes gràcies per ser aquí al Catalunya Nit.
Gràcies a voi.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
El llibre es titula Guerra Blanca. És una guerra que ja ha començat?
Sí, és una guerra que ja ha iniciat.
És una guerra que ja ha començat.
Ed
è, I a més,
l'exemple di come
és l'exemple
ja stiamo in sostanza ja vivendo una sorta di terza guerra
una
mondiale.
Una mena de tercera guerra mundial, com deia el papa Francesc. Una guerra, una tercera guerra mundial a trossos. I segurament l'Àrtic, com jo ja fa molt de temps que dic,
il luogo dove
és l'indret
si
on s'està decidint
il nuovo ordine
el nou ordre mondial.
E questo è ancora più evidente.
I això és encara més evident.
Dopo l'invasione russa
de la invasió russa d'Ucraïna.
E dopo l'elezione di Donald
Trump. I després de la reelecció de Donald Trump.
Serien els dos grans contendents, els Estats Units i Rússia, que es disputen l'Àrtic, o hi ha més jugadors?
Diciamo la superpotenza dell'Artico.
La superpotència de l'Àrtic, la superpotència històrica és Rússia.
La Rússia è nell'Artico dal 1700.
Està a l'Àrtic des del 1700. Des de l'època de Pere el Gran.
E la Russia occupa il
52% de l'Àrtic.
Voglio spiegare agli ascoltatori.
Voldria explicar a l'audiència che l'Àrtic
è un oceano.
És un oceà, un oceà envoltat d'aigua, mentre que l'Antàrtida és terra circundada d'aigua.
Imaginiamo il Mediterraneo,
per tant, imaginem la Mediterrània, per exemple.
E quindi la Russia occupa
i, per tant, Rússia ocupa 24.000 quilòmetres de costa.
Imaginem
la Mediterrània
com si des d'Egipte
fins al Marroc
Russia,
fos tot rus.
Gli Stati Uniti sono
els Estats Units
una potenza dell'Artico,
sono una potència
non
l'Artic,
una superpotenza,
non una superpotenza.
In quanto sono un paese artico.
En tant en quant són un país àrtic.
Per l'Alaska.
Gràcies a Alaska.
Ma non hanno una tradizione.
Però no tenen una
artica,
tradició àrtica.
Non hanno una vocazione
no tenen
artica.
Una vocació àrtica.
Conoscono l'Artico dal tempo Coneixen della guerra fredda.
De l'època de la guerra fredda.
Quando c'era il confronto
de la guerra freda. Quan hi havia una confrontació
a
l'Àrtic amb la Unió Soviètica.
Quando, però la sí, gli Stati Uniti negli ultimi
ara bé,
anni,
els Estats Units, en els darrers anys, en el moment en què l'Àrtic ha esdevingut tan central, i potser podríem explicar per què l'Àrtic ha esdevingut
gli Stati Uniti sono,
una terra
sono
tan
stati,
central,
sono
els Estats
stati,
Units
non hanno, valutato bene
no han valorat
bé accadendo,
el que estava succeint.
Un altro
però
protagonista,
hi ha un altre protagonista
que
també.
Que non è nell'Artico,
che non sta all'Artico,
ma si definisce
però
una potenza
che es defineix
quasi artica,
come una potenza gairebé artica, che è la Cina.
E la Cina ritiene l'Artico
la Cina
una priorità,
considera che l'Artico è una priorità
per varie ragioni,
per differenti ragioni,
quella più dichiarata,
la raó més obertament declarada
és
la de
delle nuove
beneficiarse delle nuove rotte
che sono oggi possibili
che attualmente si stanno aprendo e che sono attualmente possibili
a causa del cambiamento climatico
sempre grazie al cambio climatico e pertanto la possibilità
di percorrere
da recorrere
che loro chiamano
il che i cinesi chiamano la rotta della seta polare
che collega diciamo
Shanghai
a Rotterdam
amb Rotterdam.
Inoltre la Cina ha interessi,
a més, la Cina té molts interessos a nivell energètic, sobretot gas.
E poi naturalmente
naturalment també
anche le terre rare.
També les terres rares.
Que són ormai gli ascoltatori,
que els nostres oients
ormai abituati a sentir,
segurament han sentit el terme terres rares moltíssimes vegades. És a dir, són aquells elements, 17 elements, que són fonamentals per a la tecnologia civil i militar.
Ecco che quindi si spiega.
Doncs vet aquí l'explicació de per què els Estats Units estan tan decidits a ocupar
un ruolo di superpotenza,
un paper, o a jugar un paper de superpotència a l'Àrtic.
Faccio una parentesi.
I m'agradaria aquí obrir parentesi per explicar per què l'Àrtic és tan important per Rússia. El 50%
del GDP, no?
del producte interior brut, del PIB rus, prové de l'Àrtic. Més o menys el 50% de les exportacions de petroli i de gas de Rússia
vengono dall'Artico,
venen de l'Àrtic.
Anche níquel, cobalto, eccetera.
També níquel, cobalt, liti.
Ma è, appunto, è anche
però,
il bastione militare.
És el seu bastió militar per excel·lència.
Quello que me ha detto un funcionario del
Departamento
d'Estat americano.
El que em va dir un funcionari del Departament d'Estat nord-americà em va dir: l'Àrtic
el bancomat.
És el bancomat. És el caixer automàtic de Putin.
E ovviamente la questione delle risorse.
Hi ha la qüestió dels recursos.
E la Groenlandia ha tutti questi ingredienti.
Té tots aquests ingredients.
Gli Stati Uniti fanno un salto enorme,
un salt quàntic enorme
dal punto di vista geografico,
des del punt de vista geogràfic,
di controllo delle rotte,
de control de les rutes,
e anche sfruttamento,
i també, doncs,
di queste risorse di cui
d'utilització d'aquests recursos
è piena,
d'aprofitament de recursos.
Si calcola che circa
dels que Groenlàndia és molt rica, es calcula que del 20 al 30% de les terres rares
ancora sfruttate,
encara no explotades del planeta, es troben totes a Groenlàndia.
Voglio dire una cosa,
però voldria dir una cosa.
Giusto per dire che
només per dir-te que el poble
inuit
estan decidits, molt decidits, a fer negocis amb qui sigui per tal d'emancipar-se
del domini
danès.
Il dominio danese,
i el domini danès
è stato terribile.
Ha estat terrible.
Poco raccontato.
Això no s'ha explicat gaire.
Ma è stato un processo di assimilazione.
Ha estat un procés d'assimilació violent.
E quindi gli Inuit non hanno nessuna
intenzione. I per tant, els Inuit no tenen cap mena d'intenció
di continuare ad essere una colonia.
De continuar sent una colònia. Estan decidits a ser independents.
E dico sempre che
jo sempre dic
que
el problema d'aquest assumpte, d'aquest afer, d'aquesta transacció
que proposa
o que imposa més aviat
Donald Trump
és el Trump mateix.
Perquè è un personaggio
perquè
che gli Inuit,
Trump
che sono un popolo molto pacifico,
un personatge, a veure, els Inuit són un poble pacífic,
molto 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 timido, eccetera, però
un poble considerat introvertit i tímid, però són un poble molt orgullós.
E quindi vedono in questo personaggio,
i ells veuen en aquest personatge
vedono un personaggio
razzista. El que veuen és una persona racista, evidentment,
che voglio dire ricorda anche,
che ricorda,
e lo dicono gli Inuit,
i ells ho diuen els
quello
Inuit,
che è accaduto alla popolazione indigene negli
molt
Stati Uniti, ma anche
el que els ha succeït a les poblacions indígenes nadives als Estats Units i també a Alaska. Però jo estic completament convençut que arribaran a un acord. Es trobarà un acord, una mena de forma d'associació.
Per tant, segons el que explica vostè, aquí tenim una lluita aferrissada per l'Àrtic, on tenim per una banda la Xina, tenim Rússia i els Estats Units jugant molt fort, i l'únic que està perdent terreny o no guanyant-ne com a mínim seria Europa.
La vicenda della Groenlandia,
l'assumpte, el tema de Groenlandia,
è stata veramente lo specchio
És un reflexe, és el mirall més clar que hagin pogut tenir
l'Europa,
de com Europa,
o meglio, parliamo dell'Unione Europea,
més aviat, parlem de l'Unió Europea,
sia fuori dei giochi.
Com la Unió Europea està completament fora de joc.
E questo è il caso di dire,
en aquest cas,
dal grande gioco,
hem de dir que la Unió Europea està completament fora del nou gran joc que és el tauler de l'Àrtic.
E quindi questa vicenda della Groenlandia
de Groenlandia
ha mostrato varie cose, cioè,
ha demostrat varie coses.
Abbiamo visto,
per exemple,
che non c'è stata una dichiarazione unanime,
che no hi ha hagut una declaració unànime de la Unió Europea.
C'è stata la dichiarazione di
alcuni
leader,
hi ha hagut la declaració d'alguns dirigents
in ordine sparso,
amb diferents ordres,
i d'una manera
timido, bastant tèbia i tímida,
que era chiaro que no,
en el sentit que queda clar que no existeix una voluntat de contrarrestar els Estats Units,
gli Stati Uniti sono
perquè els Estats Units són fonamentals
il fronte, ucraino,
pel front ucranià.
Perquè, ecco, e poi ci sono altre Europe.
I després hi ha altres Europes.
C'è appunto questa l'Europa dei cosiddetti volonterosi.
L'Europa dels anomenats voluntariosos.
E poi c'è invece l'Europa del Nord.
I després tenim l'Europa del Nord,
che è ben consapevole,
che è molt i molt conscient
di quello che dell'importanza dell'Artico,
della importància che té l'Àrtic des de fa molts anys.
C'è un'alleanza del nord.
Hi ha una aliança de països nòrdics en clau antirussa,
ma anche di difesa
però també de defensa dels seus propis interessos a l'Àrtic.
E quindi conferma,
doncs això confirma
come l'Unione Europea, quando si tratta
Unió Europea,
di questioni,
quan es tracta de qüestions
che non siano strettamente legate
no
alla finanza,
estiguin estrictament relacionades a les finances i a la banca,
perquè en quel caso l'Unione Europea
cas,
è molto efficiente,
la Unió Europea sí que és molt eficient,
decide in una notte,
doncs, i decideix en una única nit
le sorti di un paese,
doncs el destí d'un país,
quando invece si tratta di questioni che hanno a che fare,
d'altra banda, es tracta de qüestions que estan relacionades
diciamo l'identità,
amb la identità o la defensa del territori, etc. És a dir, les grans qüestions, la immigració,
le guerre,
les guerres.
Sono stato un corrispondente nei
Balcani. Jo he estat corresponsal als Balcans.
E negli anni 90, nei primi anni 90.
Als anys 90, començament de la dècada dels anys 90.
In quegli anni,
i en aquells anys,
l'Unione, l'Europa era fortissima.
Europa era molt forta.
C'erano i grandi leader.
Hi havia els grans dirigents europeus.
Mitterrand,
Kohl.
In Spagna c'era
Felipe González. Hi havia Felipe González.
C'era stato il crollo del muro di Berlino.
Hi havia hagut la caiguda del mur de Berlín.
L'unificazione della Germania.
I la unificació de l'Alemanya. Hi havia autèntica adrenalina.
Eppure
I tanmateix no han estat capaços de gestionar una crisi,
una
guerra fratricida, una guerra civil terrible a casa nostra, en el cor mateix d'Europa. I van haver d'intervenir els nord-americans.
Però, ecco, ribadisco que la Groenlandia ha conferma
que
l'Àrtico sta decidendo,
doncs, amb la confirmació que l'Àrtic està decidint els nous equilibris, Groenlàndia
està metendo in luce,
està posant sota el focus totes aquestes crisis.
Doncs avui volíem saber més coses d'aquest punt del món que ens sembla tan exòtic, llunyà, i molts l'imaginem com pacífic, però en realitat sembla que estan passant moltíssimes coses, com es pot descobrir en aquest llibre Guerra Blanca, de Marzio Mian, que avui ens ha deixat aquí molts titulars damunt la taula del Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Gràcies a vosaltres, ha estat un gran plaer.
Sis minuts i arribarem a 11:45 de la nit. El El Catalunya Nit és dilluns i aquesta hora és l'hora del Toni Padilla. Com estàs, Toni?
Molt bé, bona nit, vosaltres?
Bona nit, bé, molt bé. A més, amb moltes ganes de parlar d'aquests Jocs Olímpics d'hivern que ja s'han acabat. Toca esperar 2 anys pels propers Jocs, seran els d'estiu a Los Angeles. Però aquests són uns Jocs Olímpics d'hivern que recordarem per la fita d'Oriol Cardona. És el primer atleta nascut a Catalunya que guanya 2 medalles en els mateixos Jocs. A més, en el debut d'esquí de muntanya com a disciplina olímpica. És hora de fer balanç, Toni.
Amb el mateix sempre de nascut al Principat, perquè un nord català, el Martín Forcat, sota pavelló francès, va guanyar 6 medalles d'or, no? Que també és català, però en aquest cas no nascut al Principat. Però esportistes nascuts al Principat, l'Oriol Cardona és el primer que guanya 2 medalles i el primer or, no la primera medalla d'hivern, que la primera va ser la Carola del Castellet fa 4 anys amb l'Snow.
Efectivament.
O sigui, Oriol Cardona ha fet
història.
Primera
d'or i després la de bronze, que va guanyar Man Alonso, no? Què m'ha après en aquests Jocs, Toni?
Moltes coses. Arribar al Comitè Olímpic Internacional amb certa por, que seria un fracàs, ja en parlarem d'això, però en general el que m'ha per exemple, és la importància també d'adaptar-se als nous temps i, per exemple, amb la senyal televisiva. Moltes persones que normalment no segueixen els esports em deien, hosti, estic veient aquí uns vídeos i m'estic enganxant i tinc ganes de veure-ho. Doncs per què han fet? Doncs, per exemple, l'ús dels drons. Els drons que poden ser armes mortífers que porten la destrucció a alguns llocs, en altres coses, doncs poden permetre tenir unes perspectives molt diferents i el que han fet és tenir uns drons que van perseguint els esquiadors, els atletes, els patinadors i la perspectiva era simplement increïble. Doncs això ha provocat, a més, doncs, una gran aposta per les xarxes socials, petits clips que ens poden arribar als nostres telèfons mòbils i diem, i això que estic veient aquí, què és exactament? I a partir d'aquí anaves a la televisió, has generat audiències molt altes.
És molt important això perquè genera aficions.
Correcte.
Quan eren petits, que els esports eren tots en obert, el tennis, el bàsquet, no? Bé, ara veiem...
Ara cal pagar,
si no tens un interès especial, no hi accedeixes a aquell esport, ho perds.
Correcte, i ara amb les xarxes socials, jo crec que el Comitè Olímpic Interna ho ha entès, a més s'han venut moltes de les entrades, però sobretot una cosa molt interessant també és que han demanat als atletes que formin part una miqueta de la promoció de l'esdeveniment, com amb les xarxes socials. Els esportistes són molt més joves que nosaltres, saben, òbviament, doncs, comunicar-se d'una forma diferent a les xarxes socials. I mira, els atletes que eren als Jocs Olímpics han generat més de 1.400 milions d'interaccions a les xarxes socials. És a dir, quan tu pots veure una mica del dia a dia com entrenen, com pateixen els esportistes, fa que ho puguis seguir. Per exemple, els Estats Units s'han tornat tots bojos perquè els atletes olímpics dels Estats Units els Jocs es fan a Itàlia. I és que han descobert que Europa, i especialment a Itàlia, es menja molt bé. I estan penjant vídeos a les xarxes dient com és que tenen aquesta pasta tan bona? Ai, com és que el menjar que tenim a casa nostra és tan dolent? I llavors la gent també s'aficionava una miqueta al dia a dia dels esportistes a la Vila Olímpica.
Per tant, el rol dels esportistes va més enllà del que és purament no? Els exercicis.
Correcte.
I les proves.
Els Jocs Olímpics tenen nombres, també en parlarem, no són perfectes com qualsevol cosa en aquesta vida, però sempre diem una miqueta que en aquesta societat on parlem tant del futbol, jo convido les persones a seguir històries dels esports que vagin molt més enllà del futbol, perquè trobarem segurament personatges molt més interessants que els futbolistes pel seu relat i el seu periple vital. Llavors, com ja dèiem, aquests han estat els Jocs de les dones mares. Mai abans, tantes dones que han estat mare han demostrat que pots ser mare, continuar la teva carrera com a atleta professional, tornar i guanyar medalles. En total, el 30% de les dones que han guanyat medalla són mares.
Llavors,
hi ha històries increïbles. Jo estic convençut que Hollywood ja està fent el contacte per la història de la Elana Meyers-Taylor, que és aquesta dona afroamericana, que va ser la primera dona negra en participar en un esport tan blanc com és el bobsleigh, aquest bòlit que baixa per les pistes de gel. Es va apuntar quan ja era gran, perquè era una atleta amb les cames molt fortes, va dir, en això puc excel·lir. Va patir racisme, va patir ostracisme, va patir accidents, va guanyar 2 medalles de bronze, 2 medalles de plata, i l'or no arribava mai. I pel mig va ser mare de 2 criatures, 2 nens de 5 i 3 anys, i els 2 neixen sords. I, a més, el gran, en síndrome de Down. No tenia gaire diners per aconseguir, doncs, a vegades, anar a competir, portant-se els nens viatjant amunt i avall, i amb 41 anys guanya la medalla d'or. I el primer que fa, quan ho veu, òbviament, amb el llenguatge dels sords, explicar a les seves criatures, fills meus, la mare és campiona. És una història de cine, això.
I tant, de pel·lícula, i tant. La cosa és que és real, ben real, i l'hem vista aquests dies. Ara ho dèiem, que aquí hem celebrat els èxits de l'Oriol Cardona i també altres que hi ha hagut, però diríem que en els esports d'hivern no estem al primer nivell, això...
A l'esquí de muntanya sí.
Sí,
però en els altres esports no. Crec que, òbviament, el Comitè Olímpic Espanyol ha volgut treure pit, eh? Mos ganar bones medalles, no? Però si mires una miqueta, tot i que som una terra, que tenim Pirineus, que tenim molta neu, hi ha molts esports que els desconeixem, on no hi ha instal·lacions. Aquí vam parlar del Nil Llop, de la Caral Castellet, que han hagut de marxar a l'estranger perquè no tenen instal·lacions. I, de fet, aquí moltes persones ens preguntàvem, els que som malalts esports com un servidor, què és aquest esport estrany que hi ha un senyor disparant? Clar, el biatló ha estat l'esport que ha venut més entrades físiques als jocs. Més de 200.000 persones han vist en directe al biatló. I aquí molta gent no sap què és el biatló. Llavors, clar, en canvi, doncs, a França, i a Alemanya, als països escandinaus, a Itàlia, la gent anava a seguir aquesta disciplina, que és una disciplina que deriva dels guardes fronterers de Noruega i de Finlàndia. Tenien uns exercicis militars, que era anem esquiant per protegir les nostres fronteres, i si de tant en tant apareix un enemic o un animal, hem de disparar. Doncs aquestes pràctiques en maneix un esport que bàsicament és fer un circuit esquiant, esquí de fons, i et pares en dos llocs diferents per amb un fusell haver de disparar. I si falles, et castiguen a fer 150 metres extra de recorregut i, per tant, perds opcions de guanyar, no? És on excel·lia el Martín Forcat, el mar català, que és membre de l'exèrcit francès. I llavors, aquí, per exemple, parlem a la gent, ningú sap què és el biatló, no sabem si es practica, i en canvi a Itàlia hi havia 200.000 persones mirant-ho.
No, està clar. Doncs, però clar, aquí si no tens instal·lacions, l'altre dia que parlàvem del curling també, si no tens instal·lació realment costa molt fer l'afició i fer que algú s'hi dediqui i pugui arribar a uns nivells de medalla, no?
Clar, aquests jocs han estat un èxit quan el COI tenia por que fossin un fracàs. Per què? Pel canvi climàtic. El canvi climàtic està afectant, òbviament, els esports de neu. Aquí, a casa nostra, molts cops, cada quan arriba el Nadal, la gent està preocupada si podran esquiar, i cada cop més pistes d'esquí del Pirineu utilitzen neu artificial. Aquest any ha estat diferent, ha hagut neu de veritat, i a Itàlia estaven eufòrics, no han hagut de fer servir neu artificial. Però hi ha diferents estudis que demostren que de totes les seus històriques de Jocs Olímpics d'hivern, l'habitatge no podria ser seu d'un Jocs Olímpics d'hivern com abans, sense necessitat d'aquesta neu artificial que es va provar per primer cop el 1980. Els darrers jocs, els anteriors a la Xina, Beijing, el 80% de la neu ja va ser artificial. És a dir, va gastar molt. Això què ha provocat? Doncs ha provocat que el Comitè Olímpic Internacional tingués doncs, un cert neguit i estigui com meditant d'alguna forma fer evolucionar el model de Jocs Olímpics d'hivern. Com ho han fet? Doncs escampant molt les seus. Abans era tot es feia a Cortina d'Ampezzo. Ara què han fet? Doncs moltes seus per intentar anar als jocs on saben que podran tenir més instal·lacions. Llavors aquest model de seus escampades permet no haver de fer obres, aprofitar infraestructures que ja tens, adaptar-te una miqueta al temps, però als atletes no els agrada. Per què? Perquè treu l'esperit de la Vila Olímpica.
L'experiència, clar, és diferent.
Clar, l'Oriol Cordón i companyia deien estem aquí una instal·lació molt bonica, on hi anem cada any a la Copa del Món, i aquí com només estem els esquí de muntanya som els de sempre. Clar, si estiguéssim a la Vila Olímpica, coneixeríem els patinadors, els jugadors d'hoquei, i l'esperit olímpic una miqueta, doncs, es perd. O sigui, una de les grans novetats és aquest nou model de seus gegants. De fet, els propers Jocs Olímpics d'hivern, 2030, es faran de nou als Alps, però la part francesa, i es faran moltes proves a Niça. Crec que estem tots d'acord que no identifiquem Niça com a seu d'esports d'hivern.
No.
Clar, llavors, per què? Doncs perquè hi faran doncs, aquí doncs, els pavellons, i a dins gel.
Gel i ja
està. I direm, una mica estrany això dels francesos. Bé, els catalans volien fer-ho a Barcelona, els Jocs Olímpics d'hivern. 2030 és aquells famosos Jocs d'hivern volíem que es fessin a Barcelona per les proves a gel, els pavellons, i el nostre Pirineu, en aquest model de seus escampades. Aquesta candidatura que va fallar quan, òbviament, des de Madrid van imposar també seus aragoneses, no va haver-hi cor, va saltar tot, i això s'ho ha acabat emportant, òbviament, el que seria, doncs, els Alps francesos, que és on faran aquests Jocs Olímpics, sempre pendents del que passa amb el clima, que canvia tant les coses que en els propers 4 anys caldrà veure quin calendari de noves proves hi han. Per què ho dic? Doncs perquè dins el COI el que es vol fer és una evolució de Jocs Olímpics de neu cap a Jocs Olímpics de muntanya. És a dir, començar a incloure el calendari de Jocs Olímpics d'hivern proves sense neu, com la bicicleta de muntanya o el trail running, les curses de muntanya.
És a dir, per tant, és incorporar-les al catàleg d'esports olímpics.
Correcte, i que passin a ser uns Jocs Olímpics de muntanya, de fred, però sense neu, i que, per tant, pugui ser que en els mateixos Jocs Olímpics d'hivern tinguem l'hoquei sobre gel, el curling i el biatló, però també curses de muntanya on, atenció, els catalans són bastant bons.
Sí, aquí pot haver medalles
companyia.
Extra.
Sí, potser podríem tenir medalles. Això de córrer a les muntanyes ens sona molt bé.
D'acord, seria aquesta la manera de millorar-ho. D'acord. Escolta, també m'ha après que la política encara juga un paper en els Jocs Olímpics. Hem vist estelades i senyeres retirades d'aficionats catalans o un esportista d'Ucraïna expulsat per participar amb un casc amb la imatge d'atletes del seu país assassinats per Rússia. Això continua passant.
Sí, va ser molt, molt polèmica, sobretot l'expulsió de l'abanderat ucraïnès, perquè deia, jo estic retent un homenatge a persones que han estat assassinades, que han perdut la vida. Això és un homenatge, és un testimoniatge, no és una reivindicació política, que sí que ho era, òbviament. Per què hi deia que no era una reivindicació política? Perquè el que van dir el Comitè Olímpic Internacional és que cal aplicar el que es diu la Carta Olímpica, que és un document centenari, que el que diu és que durant les proves als atletes els hi queda prohibida qualsevol tipus de manifestació o propaganda política, religiosa o racial. Què és exactament aquesta Carta Olímpica? És una forma de defensar l'estatus quo. És a dir, tot és política. Si són l'himne d'Espanya i apareix la bandera d'Espanya, això és política. Però és la que mana. És a dir, intentar no portar reivindicacions que puguin provocar tensions. La Carta Olímpica és com una soft politics, podríem dir, no? Que
fer desaparèixer segons quines expressions tampoc no
resoldre. Però què va passar en aquests mateixos dies? Recordem que eren els primers Jocs Olímpics amb la nova presidenta del COI, Kirsty Coventry, per primer cop una dona, per primer cop una africana, a presidenta del Comitè Olímpic Internacional, l'exnadadora de Zimbabue, i allà li van preguntar sobre si hi havia una certa hipocresia. Aquests dies hem vist aquesta junta de la pau tan ridícula que ha fet el Donald Trump, que ha portat tot de presidents, doncs, aquest això. Hi havia a la taula tots els presidents de països i el president de la Federació Internacional de Futbol, el Gianni Infantino, assegut allà com si fos un president més. Gianni Infantino és vicepresident del Comitè Olímpic Internacional i estava participant en un acte de clar contingut polític organitzat per Donald Trump. I els hi van preguntar, qui és de Coventry, escolta, el teu vicepresident, el que s'encarrega del futbol, ha estat participant en actes polítics, no sou tan neutrals? Llavors, que Kirsty Coventry, a la roda de premsa, va dir que com això no era competició, no l'hauria de... Això ho diu després. No l'haurien de sancionar. Però el que va ser molt curiós, i perquè ens entenguem quin tipus de personatges que Kirsty Coventry, posarem el tall de la roda de premsa en què li pregunten per tres preguntes molt importants. I les tres, ella, demostra caràcter, però també demostra una lliçó molt important. Ens hem de preparar bé les rodes de premsa.
Bé, de nou, no n'era conscient. Així que ara que ens ho heu fet saber, hi tornarem. I per descomptat ho examinarem. I com heu dit, la Carta Olímpica és molt clara sobre el que s'espera dels seus membres.
És a dir, no tenien ni idea del que li estaven preguntant. Llavors, li van preguntar també per si hi havia un cas de dopatge a Rússia. Va dir, no en tinc de nou idea. I els hi van preguntar sobre unes declaracions del primer ministre alemany que deia el 2036 no demanarem ser seu dels Jocs Olímpics perquè no volem recordar que fa 100 anys els vam fer. Va ser Berlín. I va dir, jo de nou això no estic, ningú me n'ha parlat d'això. Potser algú del meu departament de premsa ha de perdre el càrrec. I ho va dir un públic que estic comentant.
Què dius?
Té molt caràcter. Recordem que és una dona que va saber navegar al costat d'homes amb tant caràcter com Robert Mugabe, el dictador de Zimbabue. Per tant, què és la política a la família olímpica? Doncs el que t'interessa quan manes, però quan anés a fora, òbviament, doncs mires cap a una altra banda. I per això es van viure doncs, escenes molt desagradables. I sobretot el tema de la guerra d'Ucraïna ha estat el més present, no? El govern ucraïnès s'ha mostrat molt dolgut perquè han participat alguns atletes sota bandera olímpica, però que són de nacionalitat russa. De fet, l'Oriol Cardona, quan guanya l'or, la plata la guanya un esquiador rus, que el que li van fer és que hagués de demostrar que no s'ha dopat i que no ha fet manifestacions públiques a favor de Vladimir Putin, no? Llavors, Rússia està pressionant per tornar a competir com a tal en els Jocs Olímpics d'estiu de Los Angeles. Sembla que Donald Trump diu que li agradaria que Rússia participés com a tal, com Ilfo, i òbviament això no agrada gaire als ucraïnesos, que han vist com un dels seus principals esportistes ha estat expulsat per recordar 14 persones assassinades.
Doncs, ara haurem d'esperar 2 anys fins als Jocs Olímpics d'estiu, veurem si Kirsty Coventry ja s'ho ha preparat una mica millor. Encara no fa un any que és presidenta del COI, però tant de bo s'ho prepari una mica més.
I ara que parlava el Toni, m'estaven recordant també d'aquella idea tan bonica de la treva olímpica. En teoria, quan hi ha Jocs Olímpics, les guerres haurien de parar i aquestes coses...
És una de les grans mentides de la humanitat, no s'ha explicat mai. És a dir, mai. En tots els Jocs Olímpics...
Sempre hi ha hagut guerres actives.
Els conflictes han continuat, però és que fins i tot a l'antiga Grècia, si investiguem, sembla ser que tampoc no l'aplicaven gaire. Imagina. La idea era molt bonica, eh?
La idea era ben
maca. La veritat, anava cap a una altra banda.
Pasqual Maragall ho va intentar aquí, amb Sarajevo i tot això, que va ser força... I després hi ha Vladimir Putin, que aprofita les inauguracions olímpiques per declarar guerres, o sigui, per fer-les d'amagat, que ho va fer el 2008 amb Geòrgia, el 2014 moviments també, en fi. Caram, o sigui que...
Doncs esperem que quedi 2 anys no sigui també aquest escenari.
A veure.
Més esperem serem d'aquí 2 anys tots plegats.
Molt bé, Toni, gràcies, bona nit.
I aquest és el so de la rotativa. Això sí que no... Que aquí no hi ha treva, les màquines no paren, i avui tenim controlant-les el cap de màquines de la rotativa Imprinsa, que és en David Mazuecos. Bona nit, David.
Hola, bona nit, com anem?
Molt bé, aquí, pendents del que ens puguin explicar amb els diaris, que ja us han arribat.
Mira, ara mateix només ens ha arribat a l'Ara.
Doncs vinga, què diu la portada de l'Ara? Doncs som-hi, la comentem. Què ens diuen?
Mira, tenim la que denuncien a la porta per blanqueig i cobrament de comissions i frau a Hisenda.
Sí.
Després tenim el govern espanyol desclassifica els documents del 23F. Uh-huh. Després tenim en portada la fotografia de la mort d'un narco que porta el caos a Mèxic.
Uh-huh.
I després tenim el govern aprovarà els pressupostos sense esperar el suport d'Esquerra Republicana.
Molt bé.
És bàsicament el que ens ha arribat.
Molt bé, doncs són tot notícies que hem explicat aquesta nit també aquí al Catalunya Nit. Moltes gràcies, David, que acabi d'anar bé la jornada, que ja sabem que aquí és llarga.
Vinga, bona nit.
Bona nit.
Aquí a la redacció, Marc Güell, han arribat ja més portades o no?
Sí, mira, ens acaba d'arribar la Vanguardia, que titulen dient que Illa portarà al Parlament els pressupostos sense tenir els vots d'Esquerra. També en portada destaquen que els metges alerten dels diagnòstics a partir de les xarxes socials. I també hi ha mirada posada als Goya, que es lliuren aquest dissabte, de Cirat a Pérez Cruz, la disputada pugna de la música als Goya. En aquest cas, doncs, fixant-se en les bandes sonores. També en aquesta portada que el govern espanyol desclassifica els papers del 23F després de 45 anys i que el britànic Mandelson detingut pel cas Epstein. També ens ha arribat la portada del Punt Avui, també en portada dels pressupostos, Illa colla Esquerra i tira pel dret amb el pressupost. Sobre el 23F, un altre crim sense resoldre, titulen. L'accés als papers del cop d'estat, més que un fet de normalitat democràtica, alimenta la sospita del complot consentit. I demà al Punt Avui també parlen d'ells en portada per aquesta exposició al Palau Robert sobre el naixement de l'Avui, que enceta la celebració dels 50 anys del diari i d'un pas decisiu en la normalització del català.
Molt bé, doncs aquestes són les portades dels diaris que la gent trobarà a diversos llocs, però qui connecti amb 3Cat Info, amb Catalunya Ràdio, Marta Prat, que podrà escoltar. Per on aniran les nostres notícies?
Mira, d'entrada, del quart aniversari de la guerra d'Ucraïna, és un conflicte que, com sabeu, ha fet molts morts. De fet, els últims balanços parlen aproximadament d'almenys 1 milió de morts entre russos i ucraïnesos, i no fa pinta de millorar així a curt termini. Parlarem abastament sobre Ucraïna, també sobre aquests documents desclassificats. Demà el Consell de Ministres els desclassifica, però no és fins dimecres que podrem saber exactament què és el que hi ha de nou amb tot això, no? Esperem que demà ens donin algun petit detall o alguna concreció. Més coses. Per segon dia consecutiu sentirem també les veus de les associacions de víctimes de la Dana de València, que estan compareixent a les Corts del País Valencià. També seguirem atentament la nova sessió del judici del cas Pujol demà amb la compareixença del comissari Villarejo, que com tots sabeu és la cara més coneguda de la policia patriòtica,
sí, sí,
i que obertament ha admès, no?, en multitud d'ocasions que ell anava darrere del president Pujol, dels fills del president Pujol, de tota la família, per saber què podia treure'n. I alerta també els usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè demà hi ha convocada aturades parcials de 6 a 9 del matí, de 4 a 6 de la tarda i d'11 a 12 de la nit. De 6 a 9 i de 4 a 6 tindreu uns serveis mínims del 50% i d'11 a 12 de la nit el 25% de circulació de trens és el que hi ha previst. Ho convoca el sindicat CEMAF, que és un sindicat minoritari dins dels ferrocarrils, però que probablement doncs, tindrà la seva afectació. La resta del dia hi haurà servei habitual perquè agafi aquests trens.
Molt bé, doncs Marta, Marc, fins demà. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs Doncs paraula a paraula hem anat avançant i ja només queden 17 minuts perquè acabi aquest dilluns i són 17 minuts que tenim la intenció d'aprofitar molt bé, Agnès.
Sí, ho fem aquí, Manel, cada dia. Avui amb un oient que té una de les veus més poderoses de Catalunya, va començar... No sé quantes vegades li han dit això, però ara li demanarem. Va començar a fer teatre als 14 anys a Manlleu, però de tramoista, muntant i desmuntant escenaris. Un dels actors no anava mai als assajos i li van donar el paper al nostre oient misteriós d'avui. Allà va tastar allò que se'n diu el cuc del teatre i s'hi va quedar atrapat des del seu primer paper professional. Ja han passat prop de 40 anys i mai li ha faltat feina. El somni d'una nit d'estiu, Otelo, el Mercader de Venècia, la Bar, el Mètode de Gronholm, Nit de Reis, Romeu i Julieta, el Comte Arnau i tantes més que no acabarien mai. Ara és el Pròsper a la Tempestat, l'última història de Shakespeare. Lluís Soler, bona nit.
Bona nit, tingueu.
Això de la veu, què? Quantes vegades...
Bé, bueno, l'avi en té la culpa. L'avi sí. Patern, en Lluís Soler, es deia com jo, i resulta que em va passar la veu. Mira.
Va saltar el pare?
El pare, sí, genèticament això passa. O sigui, hi ha gens que se salten una generació.
Fixat.
Sí, sóc una mica biòleg, no gaire, però una mica.
Aviam, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit? Aquesta és la primera pregunta que fem sempre.
Bé, sí. He viscut una mitja hora inicial terrible d'enfonsament del
ja
Titanic.
Ja t'hem vist.
Sincera. Després, la segona mitja hora, quan ha començat a entrar una mica la cultura i coses d'aquestes, et refàs una mica, ve el petit descans, ja arribes a l'hora, l'altra mitja hora, com que són coses més específiques, també et mantens una mica en transició i quan arriben les notícies que sortiran demà als diaris, tornes a entrar en el perdo tot del començament, és a dir, en l'enfonsament.
Per sort, tenim un quart d'hora per estar amb tu i acabar bé el dia.
Mira, l'acabarem també com
això. Ho arreglem, això ho arreglem.
Sí.
Molt bé, escolta'm, estàs de gira amb La Tempestat.
Sí.
El pes de l'obra recau en el teu personatge, en Pròsper.
Pròsper, sí.
Clar, Shakespeare no és mai fàcil. No sé si no. Amb La Tempestat creus que...
No, i La Tempestat no és una obra fàcil,
no és fàcil.
Perquè és l'última que va escriure en teoria, o sigui, el que nosaltres sabem en aquest sentit. I jo diria que esclar, quan saps que és l'última, te la fas com l'última i t'adones una mica o busques coses subjectivament que les altres obres no tenen. Les altres obres, la majoria, són molt concretes, és a dir, si parlem d'un Otelo tindrem gelos, si parlem d'un Macbeth tindrem l'ambició, si parlem d'un Ricard III, o sigui, Romeu i Julieta, l'amor, i aquesta una mica, ell el que fa és... tot aquest món tan pervers dels humans que es podria traslladar a la primera mitja hora de les notícies, ell el trasllada a una illa on hi ha arribat en Pròsper i la seva filla i té un servent que és l'Ariel, que és un esperit, i a més té un ajudant, que és un natiu de l'illa, que és el Caliban. Aquests són els personatges. Però resulta que passen per allà davant tots els que van organitzar aquestes coses polítiques que hem passat, que hem parlat la primera mitja hora, per dir-ho així, i ell el que fa és aprofitar per, amb l'ajuda de l'esperit, quedar-se'ls a l'illa i fer-los viure una mica tota la brutícia del poder, de la traïció, de tot, però al final quan veu en un moment donat s'adona que val més perdonar-se i intentar tornar tots cap a Nàpols i refer tot el món, però també t'adones que segurament a Nàpols tots tornaran a ser iguals, però aquesta l'acaba bé.
La condició humana.
L'acaba bé i es despedeix una mica com a dramaturg, jo diria, perquè el Pròsper, que és una mica, no deixa de ser un alter ego del Shakespeare, al final té un parlament que en les altres obres no el té, on ja demana que se l'alliberi de tot.
S'acomiada, pràcticament.
S'acomiada, sí.
Quin Shakespeare t'agrada més de tots els que has fet? I amb quina et quedaries?
Home, per romanticisme i perquè va ser el primer que vaig fer i que em va ajudar molt, em quedo amb el Shylock del Mercader de Venècia. No el primer, el segon. El segon, però, perquè primer havia fet el somni d'una nit d'estiu, però el Shylock és el que em va donar un cop de mà més fort.
És Shakespeare el teu autor predilecte, diguem, a l'hora de que et doni papers?
Home, una mica sí, per defecte, perquè és, a més, en vers, el vers a mi em toca l'ànima, i per tant, i aquí tenim molt bons traductors de vers, vull dir, tot i que en Peter Brook diu que una traducció d'en Shakespeare normalment només se n'aprofita un 10 o un 20%, és dir, que tot l'altre... però jo crec que se n'aprofita més, tenim bona gent, i per tant... I és algú que no sé què devia tenir, però sí que realment transmet coses molt fortes, tant als actors com als espectadors, i que per tant una mica es pot considerar l'autor universal en aquest sentit.
Ara has dit que la poesia a tu et toca.
Sí.
Més que el teatre, més que fer teatre...
Sí, la poesia, tinc investigat una mica perquè em toca. La poesia té una cosa que és una partitura. Això és com un músic. És clar, llavors, quan tu toques una partitura, el que l'ha escrit ja et diu com l'has de dir. Llavors, tu pots fer cosetes, però sempre tens la partitura. I la partitura a mi em dona seguretat. És a dir, segurament si ara em féssiu dir una frase aquí, pensaria com l'he de dir perquè quina paraula és més important o no. En la poesia no, en la poesia un vers de Cassila, per exemple, tu has d'anar a buscar la 4, la 8 i la 10 o la 6 i la 10. I aquí, o sigui, per exemple, aquí, doncs, l'Alexandrí, que és un vers francès, doncs, com va arribar en Josep Maria Flotats amb el Cyrano, que eren tot alexandrins, com que aquí la tècnica de poesia normalment fa una mica de mandra, vull dir que no t'agrada més dir el vers com et dona la gana que no pas accentuar-lo en el lloc, llavors, és clar, quan senties un vers ben accentuat i tot, doncs deies com es fa això. Vull dir.
Per tant, diries que l'estil de declamació aquí a casa nostra és més estil lliure que no pas seguir...
Una mica sí, i cada vegada més. Hi ha hagut èpoques que no. O sigui, però ara sí que una mica, si tu vols dir en un actor... com ha de dir un vers, normalment et pot dir... o sigui, jo, per exemple, ara et diré un vers, eh?
A veure...
No sents, cor meu, quina pluja més fina. No sents, cor meu, quina pluja més fina. Doncs hi pot haver un actor que et digui... A mi m'agrada molt dir... No sents, cor meu, quina pluja més fina, ja t'has carregat el vers. Perquè has d'anar a buscar la 4. No sents, cor meu, quina pluja més fina. Llavors, tota aquesta partitura, si tu la vas repetint, l'orella de l'espectador també s'acostuma. I amb un vers, a vegades, quan et perds, és molt complicat, perquè quan et perds al mig d'un vers, potser l'has de rimar i tot. Però és que normalment el cervell fa sortir paraules que tenen el mateix nombre de síl·labes i que acaben igual. I potser no volen dir res. I com que l'espectador també ja està amb la música, doncs... També s'ho passa bé. Vull dir que no... És això, però jo crec... A mi m'agrada per això, perquè l'haver-hi una partitura em dona una seguretat.
Quin ofici, eh? He quedat impressionat amb aquesta frase. Sí. Són 40 anys de teatre professional.
Més o menys vaig arribar aquí amb 34 i són 71.
Doncs gairebé.
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 Ens hi anem acostant.
I encara te'n queda alguna de grossa per fer? De dir aquesta...
No, ja està. L'Everest ja l'hem fet i hi ha hagut... És un regal que puguis pujar una muntanya gran. I per tant, ara hasta amb un Matagalls o una cosa així, amb un Montseny, bo, un Puigmal, ja fas...
Passejades boniques.
No, i el que mires és de realment, doncs, evidentment, de... de fer servir tot el que has après de l'ofici, perquè l'ofici ara també és una mica... És lo dolent dels oficis, que quan et fas gran és quan els saps fer.
Clar.
Vull dir, llavors dius, a veure, intentem fer-lo com més bé millor.
I ofici que té germans i germanes, el teatre... ja l'has fet moltíssim, però també molta tele i cinema.
Sí.
Ho gaudeixes tot igual?
Sí, jo ara et diria que gaudeixo més el cine que el teatre.
Ah, sí?
Sí, el cine té un punt d'intimitat, té un punt de veritat que en teatre pots fer una mica més de trampa i, en canvi, esclar, nosaltres ara podríem estar fent cine aquí i nosaltres tres i no tenim un espectador a 40 metres que ens ha de sentir.
Clar.
Evidentment que en el teatre ara es fa servir molt l'amplificació i, per tant, parlant com parlo jo ara, et senten, però hi ha una coseta de vida humana que no és tan artificial com amb el teatre.
Fa poc veu fer amb Marc Recha els Centaures de la nit.
Sí, que a més era sec, vull dir,
exacte,
un personatge sec. Sí,
molt
sí.
Imponent aquell personatge. Ei, sí. Està rodant alguna cosa més o què?
No, ara hi ha una coseta, però molt més endavant, que pot anar bé, però hem d'esperar un any i pico. Per tant, sempre dic que el teatre pots anar a fer. La tele i el cine és tant de venir a buscar. Perquè si tu els empaites et pots cremar tant empaitant-los que quan hi arribes ja no saps què fer. M'estimo més anar fent teatre, que per sort em puc anar fent, i doncs quan vingui la tele o el cine, sobretot el cine, benvingut sigui.
El Lluís és un home, clar, això a ràdio no es veu, però que parla amb un somriure.
Sí.
Parles amb un somriure, se't veu... No, és que és important, se't veu estant en pau. Bastant satisfet, content.
Bé, sí. Els anys no foten tan mal com diuen la gent, eh? Sí. A vegades jo crec que van bé. Perquè també hi ha efluvis de la vida que disminueixen, hi ha coses que es situen en altres llocs, i per tant, segurament pots agafar-t'ho... Si has tingut la sort que penso que hem tingut ja nosaltres, no només de viure aquí en un lloc on hem pogut viure en pau i tot, sinó de tenir una mica de sort amb la feina i tot, doncs has d'estar agraït i tu has de passar bé.
De fer una cosa que t'agrada, no? Que sí. Això sí que és veritat, que és com molt important. I com
sí.
Recordes els... A tu et coneix tothom, però, esclar, també a través del teatre, lògicament, però hi va haver uns anys de concentració d'unes sèries, vas participar
en moltes sèries
de TV3.
Home, sí, vaig ser més al cor de la ciutat, vaig tenir el paper de violador, i ja el puc dir directament,
sí,
que aquell em va...
Sí.
Una vegada era Puerto Madryn, havia escapat a la Patagònia, que m'agradava tot, ben sol allà en un carrer, ben sol a les 4 de la tarda, amb un sol que queia de tot, un carrer ben net de poder 20 metres entre sèrie i sèrie, i anava per una sèrie i des de l'altra sento violador!
Hòstia,
que fort!
Eren 4 de Manresa que passaven per l'altre cantó i em van conèixer. Vull dir que la tele, esclar, la tele et fa popular.
Mm.
Entres a casa de cada família.
El Santi Balmes més em fa patir si es deixen de fer cançons boniques, perquè potser ja estan totes inventades, però no, cada setmana en surten i de boníssimes. Aquest cantant és d'Islàndia, es diu Asgeir, i ha fet un disc preciós. I aquesta cançó es diu Against the Current, contra la corrent. El que no anirem avui és contra la corrent, perquè no. Farem com sempre, que s'ha dit l'última paraula, i avui ja sabem que quina veu. Quina
sí,
veu.
Hem dit a primera hora, no?, que sonaria bé
i
avui l'última paraula. La tindrà avui en Lluís Soler, l'actor, que ens ha explicat que aquest tros de veu li ve de l'avi, que es va saltar el pare i que la va recuperar ell. Ens ha declamat un vers, jo ja m'he desorientat una mica amb el vers declamat amb aquest art que ens ha demostrat que té per la poesia, que diu que és el que més l'acaba tocant. Lluís, gràcies per acompanyar-nos. Dos minuts per acabar el dia i aquest micròfon és teu.
Doncs vinga, quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixença. Els lestrígons i els cíclops, l'airat Posidó, no te n'esfereixi, són coses que en el teu camí no trobaràs. No, mai. Si el pensament se't manté alt, si una emoció escollida toca l'esperit i el cos alhora, els lestrígons i els cíclops, el feroç Posidó, mai no serà que els topis si no els portes amb tu dins la teva ànima, si no és la teva ànima que els dreça davant teu. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades d'estiu, que amb quina delectança, amb quina joia entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, que et puguis aturar en mercats fenicis i comprar-hi les bones coses que s'hi exhibeixen, corals i nacres, ambres i venussos i delicats perfums de tota mena, tanta abundor com puguis de perfums delicats, que vagis a ciutats d'Egipte moltes per aprendre i aprendre dels que saben. Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí. Però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que t'hagi de dar riqueses, Ítaca. Ítaca t'ha donat el vell viatge. Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo. Res més no té que et pugui ja donar. I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. Savi com bé t'has fet amb tanta experiència i hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques.